Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Morir-te encara, no. Tens massa deutes amb les flors.
Antònia Vicens, Fred als ulls, 2015.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Bona nit. Benvinguts a l'onzena emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Pensar, entre altres coses, que el seu estat epilèptic tenia un graó gairebé abans mateix de l'atac, si l'atac venia quan estava despert, en el qual, de sobte, entre la tristesa, les tenebres espirituals i les pressions, semblava per uns moments com si se li inflamés el cervell i amb extraordinari ímpetu es tensaven alhora totes les forces vitals. La sensació de vida i d'autoconsciència quasi es decuplicava en aquests instants que duraven com un llampec. La ment i el cor s'il·luminaven amb una claror extraordinària. Totes les inquietuds, tots els dubtes, totes les intranquilitats semblaven apaivagar-se alhora i es resolien en una mena de calma superior, d'una alegria i d'una esperança completament clares i harmòniques, d'un seny complet i d'una causa definitiva. Aquests moments, però, aquests llampecs, només eren encara el pressentiment d'aquell estat final, mai només d'un segon, que marcava el començament d'un atac. Aquest segon era, naturalment, insuportable. Pensant sobre aquest instant, després, quan ja es trobava bé, sovint es deia a si mateix. De fet, tots aquests llampecs i guspires d'una autosensació i una autoconsciència més elevades i, per consegüent, d'una existència superior, no són més que una malaltia, una alteració de l'estat normal. I si és així, no es tracta en absolut d'una existència superior, sinó que, contràriament, s'ha d'adscriure a les més inferiors. I tanmateix, finalment havia arribat, de totes maneres, a una conclusió extraordinàriament paradoxal. Què hi fa que sigui una malaltia, decidir a la fi? Què importa que aquesta tensió sigui anormal si el minut de sensacions, recordat i considerat després en estat de bona salut, resulta ser harmonia i bellesa en grau superior? Si proporciona una sensació inaudita i impensada de plenitud, de mesura, d'humilitat, de triomfant pregària, d'unió amb la síntesi superior de la vida. Aquestes boiroses expressions li semblaven molt comprensibles, per bé que encara massa dèbils. No podia dubtar, però, ni podia admetre cap dubte que allò fos realment bellesa i oració, que allò fos realment la síntesi superior de la vida. De fet, no eren visions anormals i inexistents les que tenia en aquell moment, com les del haixís, l'opi i el vi, que rebaixen el seny i deformen l'esperit. Ho podria jutjar correctament un cop acabat l'estat morbós. Aquells moments eren només, únicament, uns extraordinaris esforços de l'autoconsciència, si cal expressar aquest estat amb una paraula, i al mateix temps de l'autosensació directa en grau superior. Si en aquell segon, és a dir, a l'últim moment conscient abans de l'atac, hagués tingut ocasió de dir-se clarament i conscientment: sí, per aquest moment es podria donar tot una vida. Naturalment, aquell moment en si mateix valdria tot una vida. Per altra banda, no defensava la part dialèctica de la seva conclusió. L'embrutiment, les tenebres espirituals, l'idiotisme es presentaven al seu davant com les vives conseqüències d'aquells minuts suprems. Com és natural, no ho hauria discutit seriosament. En la conclusió, és a dir, en la valoració d'aquell minut, hi havia, sens dubte, un error. Però la realitat de la sensació el torbava tanmateix una mica. Què fer, efectivament, de la realitat? Perquè allò existia. Ell mateix havia tingut temps de dir-se, en aquell moment, que aquell segon de felicitat il·limitada que ell havia sentit plenament, potser sí que podia valer tota una vida. En aquell moment, va dir un dia a Rogojin, a Moscou, en un dels encontres que allà van tenir, en aquell moment, d'alguna manera se'n fa comprensible la frase estranya que ja no existirà més el temps. La sensació de vida i d'autoconsciència quasi es decuplicava en aquests instants que duraven com un llampec. El temps i l'impacte emocional del temps. Instants que duren com un llampec i condensen en la seva fugacitat tot un món. Sant Benet, segons ens explica Gregori el Gran, el seu biògraf, Sant Benet va viure un d'aquests instants que semblen decuplicar, multiplicar per 10, l'autoconsciència i la sensació de vida. Diu Gregori, mentre dormien els germans, l'home de Déu, Benet, sol·lícit a vetllar, s'anticipava a l'hora de la pregària nocturna, al costat de la finestra, i pregava Déu omnipotent. A aquelles altes hores de la nit, va veure projectar des de dalt una llum que espantava les tenebres de la nit amb un fulgor superior a la llum del dia. I va seguir un fet meravellós. Com ell mateix va explicar, va aparèixer davant els seus ulls tot el món com recollit en un raig de sol, mentre veia l'ànima de Germà, bisbe de Càpua, que era portada al cel. Comentat el fet entre dos germans, diu l'un, és una cosa meravellosa, però això que es va presentar al món concentrat en un raig de sol, no sé imaginar-ho. I l'altre germà li respon, per l'ànima que veu el Creador, tota criatura es fa petita. Per la mateixa llum d'aquesta visió, s'eixampla l'horitzó de l'ànima i es dilata de tal manera en Déu que es fa superior al món. Dilatat l'esperit del vident, embadalit en Déu, va poder veure, Benet, sense dificultat, tot el que estava sota de Déu. Això així parla Gregori el Gran en el llibre dels Diàlegs, que és on fa la biografia de Sant Benet. Sant Benet veu tot el món recollit en un raig de sol. Són moltes les experiències religioses en les quals sembla que la percepció s'aguditzi, s'intensifiqui i d'alguna manera porti a la persona, li obri la consciència o fins i tot li alteri a l'estat de consciència. Sense fer referència o relacionar-ho amb aquest component explícitament religiós, no vivim de vegades moments d'intensitat peculiar, d'intensitat màxima, moments que són com una anticipació de plenitud, harmonia i bellesa en grau superior, una sensació inaudita i impensada de plenitud, de mesura, d'humilitat, de triomfant pregària, d'unió amb la síntesi superior de la vida. De fet, no eren visions anormals i inexistents les que tenia en aquell moment, com les del haixís, l'opi i el vi, que rebaixen el seny i deformen l'esperit. Visions anormals i inexistents. En definitiva, visions falses. Coses que no són veritat. Imaginacions enganyadores, fruit de la intoxicació dels sentits, amb el haixís, amb l'opi, el vi. Èxtasis lamentables que avergonyeixen els qui els experimenten. O no? Avui en dia, el debat sobre les drogues al·lucinògenes està de moda. Les drogues al·lucinògenes o substàncies psicodèliques fan variar la percepció de la realitat. Fan que sentim sons o veiem imatges o experimentem sensacions corporals, com de tacte, molt diferents de les habituals. És coneguda la capacitat al·lucinògena de l'LSD, la dietilamida de l'àcid lisèrgic, obtinguda d'un fong per un investigador suís, Albert Hofmann, l'any 1938. El que no és tan conegut és que als anys 50 va ser experimentada en joves soldats pel Servei d'Intel·ligència dels Estats Units, per si permetia controlar la ment i arribar a la veritat als interrogatoris, que va ser experimentada o provada, em refereixo que va ser sense dir-ho en aquests soldats, que els la van administrar per observar després en ells els efectes. Les conseqüències d'un consum cronificat són l'ansietat, l'irritabilitat, l'insomni, trastorns emocionals, confusió i deliri. El vi, en quantitat moderada, a moltes persones els anima, els fa més sociables. En realitat, però, és un depressor del sistema nerviós central. Però el primer que deprimeix és el sistema de control, d'autocontrol. I és per això que provoca conductes desinhibides, espontànies o alegres. Aquest és un tema controvertit avui. L'obtenció d'una percepció alterada artificialment pot fer que se t'obri la consciència i entenguis alguna cosa de tu mateixa o del món que abans no havies entès? Pot ser que t'ajudi a créixer com a persona? Fer, efectivament, de la realitat. Perquè allò existia. Ell mateix havia tingut temps de dir-se, en aquell moment, que aquell segon de felicitat il·limitada que ell havia sentit plenament, potser sí que podia valer tota una vida. Queda clar que la percepció que tens, si és una al·lucinació, no té correlat objectiu, però, com diu l'autora o autor d'avui, el fet que ho has viscut, en el sentit que ho has sentit, no és fals. És una realitat. Ho has experimentat. Per exemple, pots experimentar que la teva corporeïtat no s'acaba en tu mateixa, que s'expandeix i engloba tots els presents, que et fa un amb els altres, o bé engloba l'habitació on ets, o un arbre, o un animal que tinguis a prop. Si la percepció, com va ser el cas de Sant Benet, o era el cas del protagonista del text d'avui, et ve sense buscar-la, pot ser que expressi una percepció que el teu cervell i tota la teva persona és capaç d'integrar, de pair. Tot i que hi ha una diferència essencial entre Sant Benet i el protagonista del text d'avui, i és que el protagonista d'avui té epilèpsia. Aquest cas s'assembla més a una inducció artificial que no pas al fruit d'una consciència que s'expandeix de forma harmònica. Ara bé, és possible que un d'aquests estats artificials tingui bon fruit? Doni un bon fruit? Sí, és clar que sí. Hi ha persones que després d'emborratxar-se han tingut una experiència que els ha marcat per la vida i ho ha fet en positiu. Però que això succeeixi depèn de moltes circumstàncies interiors i exteriors i, en canvi, és més freqüent que l'experiència no arribi a ser existencialment significativa o bé que sigui un mal viatge. Un mal viatge, una experiència negativa, et pot generar una por o una tensió interior que tinguis després feina a alliberar. Som una meravella interiorment. Com a persones, una meravella fràgil. Som vulnerables i en això rau la nostra grandesa. En aquell moment, d'alguna manera, se'n fa comprensible la frase estranya que ja no existirà més el temps. Existeix aquesta frase? De quina frase parla el protagonista d'avui? On apareix la frase estranya? Ja no existirà més el temps. Uns instants d'enjòlit, de suspens? Doncs exactament, la frase és del Nou Testament, específicament del llibre de l'Apocalipsi, també anomenat llibre de la Revelació. Al capítol 10 apareix un àngel que baixa del cel embolcallat en un núvol. L'àngel té l'arc de Sant Martí al cap. Té el rostre com el sol, i les cames com dues columnes de foc. A la mà té un petit llibre obert. Aquest àngel de l'Apocalipsi posa el peu dret sobre el mar i l'esquerra sobre la terra. Té la veu forta com el rugit d'un lleó. És ell qui diu: ja no existirà més el temps. I aquest àngel i aquesta frase van ser precisament les que van inspirar la música que sentiu en aquest programa. La sintonia que sentiu a l'inici del programa i al final, i també la música que sentiu mentre llegeixo el text que separa les diferents parts i la que separa les diferents parts del programa, és d'una obra titulada El quartet de la fi del temps. El compositor és Oliver Messiaen, i d'ell us en parlaré més en un altre programa. Basti per avui dir que aquesta obra va ser composada en un camp de concentració, en un camp de presoners nazi, on Oliver Messiaen havia estat fet presoner. I ell la va composar per quatre instruments, que van ser els instruments que hi havia en aquell camp de presoners. Un piano, que li faltaven algunes tecles, o no en sonaven algunes, però un piano, un violí, un violoncel i un clarinet. Amb aquesta obra, Messiaen va voler expressar la música com aquesta capaç d'alliberar-se del temps, capaç de portar-nos més enllà d'aquest temps que ens marca l'existència, capaç d'obrir-nos cap a la transcendència. El fragment que hem escoltat avui era de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. I l'obra a la qual correspon és L'idiota. Dostoyevsky va escriure L'idiota quan tenia 48 anys. Això va ser el 1869. Ell havia estudiat enginyeria i combinava l'ofici amb la literatura. Va, als 28 anys, va ser empresonat. Va passar 4 mesos detingut sense saber quina seria la condemna. El van empresonar, de fet, perquè pertanyia a un cercle literari on els atreia i parlaven i llegien les idees del que es va anomenar el socialisme utòpic. I això es va considerar doncs, un cas d'atemptar contra els interessos del tsar. Al final va ser condemnat a mort i va ser indultat al darrer moment, quan ja estaven ell i els seus companys drets davant del pelotó, l'escamot de fusellament. Va ser alliberat, va ser indultat, però se'n va anar 4 anys de treballs forçats a Sibèria i després va fer 6 anys del servei militar obligatori a l'exili, encara com a condemna. Aquests 4 anys de treballs forçats a Sibèria anava amb cadenes a les mans i als peus i només tenia un llibre per llegir, que era el Nou Testament. Ell, quan va acabar aquests anys, va dir que si algú em demostrés que Crist no és la veritat, preferiria romandre amb Crist que amb la veritat. Amb el protagonista del fragment que he llegit avui, que és el príncep Mishkin, d'aquesta obra L'idiota, a qui fa referència el títol, aquest idiota és el príncep Mishkin, i és una figura crística. És una figura amb la qual el propi Dostoyevsky s'identifica en part, per exemple, pel que fa a l'epilèpsia, que també apareixia en el text d'avui. Dostoyevsky en tenia d'epilèpsia, sembla que el seu primer atac va ser als 18 anys, després de la mort del pare, i per tant, quan descriu amb aquesta precisió i amb aquesta emoció i intensitat què li passa a la consciència just abans que arribi l'atac epilèptic i què suposa després d'haver-lo patit el fet que aquesta consciència incrementada, multiplicada per 10, decuplicada, ens deia, hom l'ha experimentat, tot i saber que és fruit d'un estat de consciència alterat, però això impacta la persona, impacta amb una profunditat que després doncs, la persona ha de tenir-la en compte, no pot ignorar-la, no pot llevar-la, treure-la de la pròpia vida i la pròpia existència. Això Dostoyevsky, com deia, ho va experimentar i crea aquest personatge, el príncep Mishkin, que apareix en la novel·la provinent de les muntanyes de Suïssa, d'un sanatori, després d'haver estat anys retirat de la societat russa, i arriba a Sant Petersburg i la seva puresa, la seva innocència, xoca d'una manera brutal amb la corrupció de la societat russa del moment. I al final de la novel·la, doncs, aquest títol idiota fa que ell perdi la capacitat de relacionar-se, perdi el seny, diríem, i acaba en un sanatori, com si Dostoyevsky ens digués que aquesta figura crística en el món on vivim no hi troba el seu lloc. Igual com el Crist històric va ser rebutjat, va morir fora de la ciutat, també aquest príncep Mishkin acabarà havent de desaparèixer, havent de marxar, no es pot integrar en una societat que no té lloc per aquesta, la seva bondat. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel, una forma de ser.